El de la guanyadora del Nobel de la Pau en la transició del país.
8:04, la informació continua, els butlletins informatius, ara comença el programa. Xiu, xiu.
Voldria saber ja com he arribat en aquest programa. He arribat en aquest programa pues, amb una gran sorpresa, perquè no pensava... Jo dic, i ara d'on me ven, d'on me surten?
Xiu, xiu. El programa que necessites per acabar bé el dia, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Som aquí, ja hem arribat. Xavi Oliver, com anem?
Inés Mateu, molt i molt bé. Bon dilluns a tothom. I Jordi Suárez, bon vespre.
Bon vespre, com estàs?
No te
surt el nom.
És que m'he posat nerviós, perquè clar, jo anava a dir Maria Antoni, però Jordi, he fet una mescla. Sí, perdona, Jordi.
Com fos, encara.
Una cosa, companys, Jordi, Xavi. Som jo o oficialment tornem a la normalitat després de tantes festes i tant de trulls?
Evidentment que no, Inés Mateu, menys que permets corregir-te, em manco per allò que fa la IB3. No t'hauran de fer festa, Balears, pensa que aquesta setmana farem Sant Antoni.
Tens raó,
Sant
tens
Sebastià,
raó.
També. És
sí. I de fet, crec que per alguns la setmana ja ha començat una mica descol·locada.
Sí, en aquest cas m'he de donar per al·ludit, perquè és vera que ahir, bueno, avui, m'he anat a dormir a les 5 i mitja de la matinada.
O sigui, ahir, avui, no saps encara en quina hora te trobes.
A quina festa has anat, Jordi?
Clarament, a la dels Globus d'Or.
Ah, Jordi, ets d'aquesta gent que no dorm per veure la programació dels Estats Units.
Eh? De fet, en Jordi, és que m'has explicat, t'ho direm, que ets una mica, paraules teves, friki, de les gales de premis de Hollywood.
Sí, és vera que aquest tipus de gales, els Globus d'Or, ara comença aquesta temporada de cara als Oscars, i és bastant xulo. Jo crec que és interessant veure què va guanyant, què van nominant, per veure de cara en aquests premis, no? Els Oscars, que són els importants, els guais.
Ha valgut la pena anar-te'n a dormir a les 5 i mitja, Jordi?
No tant com diria, perquè és vera que enguany els premis estan un poc cantats.
Ah.
Per tant, no té massa emoció, la cosa.
Però tu que te fixes amb els premis o amb els xiu-xius?
No, jo amb els premis, però sempre hi ha un colp en xiu-xiu.
Tu has vestit, per exemple, d'una Zendaya, no t'interessa?
No gaire. Bueno. Però bueno, qualque xiu-xiu...
Xiu-xiu d'en DiCaprio, n'hi ha hagut?
DiCaprio ha tingut, sí.
Aquí, Jordi, premis, però també xiu-xius.
Exacte. Està molt bé tenir haver fixat un cinèfil per a xiu-xiu, sí. Però també vestida i totes aquestes històries també molt interessa.
Clar.
I ficaré un poc més de...
D'interès. No, exacte, però que fas? Menges crispetes i beguda energètica o cafè?
No,
sí. I tu quan veus una gala d'una... veus begudes energètiques?
Jo és que no miro cap gala.
Ah, perdona.
Jo només miro vetres.
No, jo crec que hi ha un cert punt desvespre que ja has transcendit a sa son i ja aguantes, sigui el que sigui, no?
Exacte. Bé, avui tenim en Miqui Fiol en el control tècnic.
Fa un temps que...
Una pregunta vos faré. Quantes vegades heu hagut d'aturar el cotxe per deixar passar un ramat d'ovelles o de vaques?
Qualcuna.
Qualcuna vegada. Sí. Mos ha passat a tots, a totes les carreteres de les Balears, Jordi, tu t'ha passat alguna vegada?
Sí, segurament.
Diuen que sí. Diuen és que una sí. escena que avui en dia encara mos pot sorprendre, sobretot en els turistes, els agrada molt aquesta escena.
I se baixen del cotxe i fan fotos.
Exacte, però és vera que mos fa alentir, però que gairebé mai mos fa pensar.
Però és que, clar, darrere aquesta imatge hi ha una manera de viure molt antiga que és a punt de desaparèixer. La transhumància és una pràctica mil·lenària que encara sobreviu a molt pocs llocs.
A la península encara hi ha qui recorre centenars de quilòmetres a peu, dues vegades a l'any, seguint camins ancestrals en ramats de vaques braves com aquestes que escoltant de fons.
Per mi són UBS.
Ah, perdona, no diferenciï.
I avui xerram d'una transhumància en particular, que és un viatge de gairebé 500 quilòmetres entre Terol i Jaén, que dura uns 35 dies en condicions molt dures i sense relleu generacional.
Una història que els nostres convidats han volgut documentar abans que desaparegui.
Tot plegat ha estat una aventura que podreu veure a La Vereda. És un documental observacional fet per dos mallorquins sobre la darrera gran transhumància a peu d'Espanya.
Joan Bové, documentalista, benvingut a Xiu Xiu.
Hola, moltes gràcies.
I en Pasqual Marí, que és càmera i director de fotografia. Pasqual, benvingut.
Bon vespre.
A veure, explicau-mos, Joan, com ens anem per tu, que és exactament aquesta història que acabam d'intentar explicar en les nostres paraules, però crec que tu l'explicaràs molt millor.
No, ho heu resumit molt bé i ho heu explicat molt bé i nosaltres, bàsicament, el que hem intentat és anar a captar aquests... l'essència d'aquesta història i de, com deies, d'una cosa que desapareixerà, no sé si per bé o per mal, perquè això ja ho jutjarà cadascú, però cert que en aquesta idea de que el món va canviant molt i molt aviat, aquesta transhumància és una cosa més d'aquelles que ja no hi ha relleu generacional, com deies, i desapareixerà d'aquí pocs anys. És a dir, que jo crec que aquests darrers que hem gravat nosaltres seran els darrers que ja ho faran. Per tant, és una d'aquelles coses que desapareixeran.
És una experiència que serà un documental, que va ser una aventura, que va començar d'aquesta manera.
Passa. Estic aquí amb en Joan en el cotxe, que anem a la finca. Ja tenim primera anècdota, eh? Hem conegut primer les vaques abans que el majorat. Hem anat per bon no tocar i m'ho hem ficat dins una finca amb unes vaques que no t'imagines lo grosses que són. És a dir, heavy, és a dir, enormes. Ja tenim primera anècdota per xiu-xiu. Ale.
Clar, això m'ho hem d'explicar, eh? Perquè quan vareu començar l'aventura de La Vereda, la transhumància, mos varen posar en contacte amb vosaltres i mos van demanar que mos enviéssiu àudios amb algunes anècdotes. Aquesta era la primera. Pasqual.
Això eres tu, qui sentia.
Seré jo.
Què va passar quan vareu arribar allà, clar?
Bé, clar, és a dir, varen posar el Google Maps i mos va dur per un puesto on nosaltres veiem que posava camino particular i nosaltres, i en Joan, tira. I arribàvem a un puesto, però que hi havia una vaca enorme, però enorme, se va aturar davant el cotxe i nosaltres vam dir, hòstia, què feim, tio? Tirant per amb cap, no l'havíem vist mai. I vam començar a moure molt, se va moure, vam seguir i vam arribar a un lloc on hi havia una bassa enorme i vaig dir, ja, per aquí on treu la furgo? I vam, és a dir, nosaltres veiem la finca, que la veiem, devia estar que estava a 50 metres, però vàrem haver de fer una volta de 45 minuts, una hora...
Mare meva.
Per entrar per on tocava.
Tot perquè una vaca bueno, no vos va permetre.
Primer la vaca, després un baciot.
Un baciot. Enorme. Això on era exactament?
Això és la serra d'Albarracín, que està just al sud de Teruel, just amb la frontera entre Aragó i Castilla-La Mancha. Ja.
I com arribaven a aquesta història?
Jo va ser de casualitat perquè durant la pandèmia, ja fa 5 anys, vaig veure un reportatge sobre aquesta transhumància i vaig veure aquelles imatges i em va semblar un western a l'espanyola, diguéssim. És a dir, veies aquells cowboys, aquells homes que anaven aquells cavalls i aquells vols i pareixia un western. I vaig pensar que era una molt bona història. Primer a nivell visual i després, això que pareixia una anècdota que hem dit amb en Pasqual, que ens vam trobar aquest bou allà davant del cotxe, jo crec que és una reflexió que va un poc més enllà en quant a com nosaltres vivim a la naturalesa i lo enfora que estem de la naturalesa i dels animals i el que desconeixem, com funcionen els animals, que nosaltres no sabíem si aquell bou mos embestiria el cotxe o no mos l'embestiria, sí, sí. Què faria, si s'apartaria, perquè desconeixem aquesta relació que tenien els nostres padrins, fins i tot, amb els animals, nosaltres ara l'hem perduda per complet. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és aquesta reflexió que va un poc més enllà, i va sorgir d'aquest reportatge que vaig veure, em va interessar, i 5 anys després, doncs mira, ens vam decidir, en Pasqual em va dir que em voldria acompanyar, i vaig pensar, doncs bé, doncs serà...
Dit i fet.
I haurem d'anar-hi, no? Pues, i ho hem fet.
Sí, la cosa és que després vareu partir 10 dies acompanyant aquest canadès i ho vareu documentar tot. I en alguna ocasió vos han dit que són com a cowboys de l'Espanyola. Vos han entès bé aquesta gent? Com era aquesta gent?
Mos han tractat bastant bé, però ens ha sorprès perquè realment són gent que no... O sigui, que són cowboys, és a dir, viuen d'una altra manera, no tenen els mateixos barems a l'hora de valorar el fred, el menjar, les comoditats... Ells viuen d'una altra manera.
Són pastors?
Sí. Es dediquen a la cria de reses braves, d'aquests bous, uh-huh. d'aquests braus, uh-huh. i ho fan tots anys, és a dir, es dediquen a això. I viuen uns mesos aquí, uns mesos allà, i molt de temps uh-huh. de camí, òbviament, perquè ho fan 2 pics a l'any, per tant estan més de 2 mesos uh-huh. i mig fent aquesta transhumància.
Sabeu si se podria extrapolar una situació similar a qualsevol lloc de les Balears? Si existeix un...
Bé, a les Balears el que fan és baixar de la serra cap a... cap en el pla. Mm-hmm.
Però no tarden 35 dies.
No,
tarden 2 dies.
De territoris grossos i naturalment és vera que amb els animals en concret, dels qui has dit no sé quina raça...
Són reses braves.
Reses braves, és que veus, mama. No ho he registrat.
Jo m'imaginava mitja tona de bisti.
Sí, clar, sí, els toros, els grossos, sí que fan més de 500 quilos i llavors les vaques solen pesar uns 400 quilos, si són unes bones vistes. Sí,
clar, per tant, com pareixeu allà, ja de primeres començava un poc malament, com us... Bé, malament, és a dir, accidentats.
Amb por, també, podríem dir por.
Sí, més por.
La paraula por no podríem...
Vos preparau fer un documental observacional, per tant, passar 10 dies allà. Els protagonistes, què era? Els cowboys a l'Espanyola, les vaques, la transhumància...
Com que inicialment jo vaig contactar amb un fotògraf que es deia Sebi, que va ser gràcies a ell que vam poder accedir tant en el Mayoral, que és el responsable de tota la ganaderia, com a tota la resta de vaquers, ell sí que mos havia explicat un poc com anava tot, un poc ses etapes, però un pic allà doncs, vam conèixer les persones directament aquest dia, després d'aquesta topada amb el bou, vam topar amb ells, i a partir d'allà ja vam començar a veure 2 o 3 personatges que sobresortien per sobre de la resta. Llavors, malament és un documental observacional, sí que té un pes sobre aquests personatges que són molt potents.
I que mos hi trobam? Cansament? Tristesa perquè no hi ha relleu? Alegria? Una mescla? Feina? Molta feina?
Bé, ells és com el seu dia a dia. És a dir... És una cosa que per nosaltres era super espectacular, per ells era normal. És a dir, no sé, jo a la meva família sempre he tingut cavalls i això, i normalment cridaves un ferrador perquè te ferrares cavall. Aquesta gent ho feien ells mateixos. És a dir, és algo que com si canviar, jo què sé, un parxe a una bici.
I vosaltres on dormíeu, per exemple?
Dormien dins la meva furgoneta.
Com ha estat aquesta experiència?
Espectacular. Jo li deia a en Joan, aquí no m'aixecant demà, em deia a les 6:30, dic, pego una troncada i ja m'aixecaré.
I que menjàveu, és a dir, com viviu amb
ells? Heu passat fred?
Hem passat molt de fred, sí. Això sí, però tampoc vull vendre ara aquí que hem patit.
No, ja
ha estat més agradable del que pensàvem, però és veritat que hem passat molt de fred, perquè el primer dia ja mos va nevar, cada dia hi havia gel per tot, és a dir, estàvem a menys 8, a menys 7, sí, això era diari, però sí que feien molt de foc, és a dir, un testarral de foc cada dia.
És que jo li deia, hi havia un personatge que era en Nelu, que jo li deia que era en Messi, de fer foc. És a dir, tu te despistaves i t'havia tallat un arbre i et veia fer foc. És a dir, era espectacular.
I gravar està complicat?
Hi ha hagut moments que sí, que també això, sempre que fas un documental has d'aprendre a baixar la càmera i aturar-la en un moment donat i dir, escolta'm, ara això no ho gravem. Però sí que hem intentat tot el que ens han deixat gravar-ho. O sigui, hem gravat un poc a discreció en molts moments,
sí.
O a indiscreció, no sé com dir-ho. I des de primera hora des de matí fins a darrera hora de la nit.
Hi ha algun moment de nervis?
Bueno,
sí,
ja...
Ho sabem perquè m'ho han arribat a audio.
Qualque moment, sí. Sí.
Avui... per fer un blano d'unes vaques passant per un comallà. En Joan m'ha fet córrer. Bueno, darrere el fotògraf anàvem corrents, hem arribat en fetes d'això.
És a dir, ha hagut nervis, ha hagut de córrer...
Clar, és que pensa que estem parlant de gravar 500 bous, que, vulguis o no, no són salvatges, però sí que són braus, que els diuen bravos, vull dir que tenen, que poden tenir sortides perilloses, i són vistis que per nosaltres eren molt desconegudes, el Manco per jo, i no sabíem com reaccionaríem. Però després sí que ens hem trobat que realment eren molt tranquil·les. Us van dir només, ens van donar una norma, ens van dir... sempre deixeu-los una sortida. O sigui, no els... No, i sí, sí, realment...
No
el
vos
bou,
poseu al mig, és
exacte,
ben fàcil d'entendre.
Tal qual. Però habitualment se n'anaven. Tenien més por ells de nosaltres, crec, que nosaltres d'ells.
Sí, però clar, tu passes amb un trípode, una càmera, brallat, i si li em va sol, me mata.
Quines diferències principals heu vist en els modus de vida que duen aquesta gent en sa que poden dur nosaltres en el nostre dia a dia, i més vosaltres que feia feina en càmeres?
Que no empleen forquetes.
Ah, no? No. Bé, està bé. Hi ha qualcú que no l'emplea, tampoc.
Van amb un ganivet...
Ni plats, tampoc.
Amb un ganivet van agafant teixir de solla, un tros de pa i...
Tots mengen de sa mateixa olla. Tu agafes un tros i vas menjant, sí, sí. Ni plats ni forquetes. No, això és curiós.
Bueno, després per rentar t'estalvies una estoneta.
Sí.
Sí, t'estalvies. No, però sobretot sí, jo crec que 100%. És a dir, són gent que tenen una mentalitat totalment diferent respecte a qualsevol cosa de la vida que puguem pensar, com això que us deia de ses comoditats, i llavors que viuen el dia... Diuen, no saben què passarà el dia després, no preveuen ses coses una setmana vista perquè no saben quin temps farà, no saben si se'ls hi perdrà qualque bou o no, i hauran d'estar 2 dies aturats en un lloc. És a dir, diuen 35 dies, però poden ser 32, poden ser 40.
Estan parlant d'uns senyors majors?
O sigui, pareixen majors, però tenien... Bé, jo també potser ho pareixo major, però tinc 45 i algun d'ells era de la meva edat, un poc més. Però se'ls veia que havien...
I d'on, Joan, no.
No, mem, sí, però jo els veia més majors, però realment, clar, potser jo també... Si també em dirà algú, hòstia, tu també ho és.
Que pareixien molt més
majors. Però pareixien molt més majors del que d'això, però entre 40 i 50. I tampoc eren tan majors, però sí, tenien, estaven viscuts.
Exacte.
Tenien el call fet i tenien, sí.
Si tenien el call fet o anava a la
mà... I te destrossaven, no?
Tenien la pell curtida.
Tenien un ditots.
Clar, xerrant d'uns vaquers que fan aquesta transhumància, que duren tota la vida fent-la.
Poden dir pastors, perdona?
És que com en Joan ha dit vaquers, cowboys...
Bueno, jo de llinatge no em bové, que és el que cuida els bous, vull dir que podem dir-los i bobés, també, si voleu.
Jo de cowboys m'agrada
molt. Es poden dir vaquers.
Vaquers, pastors, també. Clar, és gent que se troba que ha fet això tota la vida, aquesta feina, però que ara mateix se troba que no és relleu generacional. Això també passa molt aquí, és la nostra terra, ho trobam, ho veiem diàriament. No sé fins a quin punt els generava neguit o ho duien a naturalitat.
Jo això que deia en Pasqual, de que ells, jo crec que ni pensen en això. Suposo que en qualque moment, poc més reflexiu seu, sí que deuen pensar, però no, en el seu dia a dia no, perquè van al dia. Però jo crec que sí que el documental, o la nostra idea del documental, és que això estigui tot el temps allà present. És a dir, perquè és una cosa que desapareixerà. És una cosa també anacrònica, que desapareixerà, però per això, perquè el món ha avançat i el món ha evolucionat. Per això us deia que no sé si per sort o per desgràcia, però és així. Però sí que hi ha un punt de veure una cosa que d'aquí un any, 2, 5, 10, no sé quants, ja no existirà, ni es podrà viure ni es podrà veure. Per tant, jo crec que per això també té un valor extra el documental.
I de la documental La Vereda, que se podrà veure... quan, Joan?
Supos que enguany. Ara hem començat el muntatge, espero que sigui enguany. No sé exactament quan, però...
Si no, m'on endurem moltes anècdotes que acabam d'escoltar, com aquesta, per exemple.
En Joan avui ha après a manar un cotxe amb un remolc, on han trobat un lot que havia deixat la furgoneta enfangada i no la podia treure, i l'ha tret, En Joan l'ha format amb una cordota enorme i l'ha treta.
M'encanta en Pasqual, que és qui sentim, que mos anava relatant l'experiència en directe a través d'àudios.
Clar, jo li vaig dir a en Xavi.
Fantàstic.
Xavi, jo t'aniré enviant àudios.
Va aparèixer una idea magnífica. Una idea magnífica. Jo ho passava molt bé, perquè són àudios, clar, jo els he hagut de retar una mica. Hi havia paraules que no podien sortir, però les malsonats no gaires, però bueno, m'ho hem passat molt bé.
Idò, se podrà veure el resultat, La Vereda, molt aviat. Joan Bové, moltes gràcies per haver vengut.
Gràcies a vosaltres.
I Pasqual Marí, igualment. I molt bona feina, que segur que veurem ben aviat.
Gràcies.
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 Jo he de dir que sí que em pagui enfadada.
La situació. Els rics també fan simpes.
Una... Jo he dit que sigui un pagui enfadada.
Això mateix. Una clienta, enfadada o no, se n'ha anat d'un hotel de Santa Ponça sense abonar els 5.000 euros que t'havia pel seu allotjament. Resulta que la clienta en qüestió, atenció, és Catherine O'Maney, exparella del príncep Enric d'Anglaterra, fill del rei Carles III.
Déu-n'hi-do. La dona ha estat detinguda per la Guàrdia Civil aquest mateix cap de setmana per un delicte d'estafa. Targeta de crèdit que va donar, no responia a l'hora de carregar l'abonament, de més de 500 euros per 9 vespres a un hotel de la costa de Calvià.
Catherine O'Maney també és coneguda al Regne Unit per haver participat a realities de televisió. Després de passar pels jutjats de Via Alemanya, ha quedat en llibertat.
Jo diria que sigui un pagui enfadada.
Tres ràdios. Investigació. El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, els ous. Els ous ecològics són aliments versàtils i altament nutritius, formats per tres parts principals: la closca, el vermell i el blanc d'ou. I provenen de gallines que han estat criades en llibertat, a l'aire lliure, alimentades amb aliments ecològics i sense l'ús d'antibiòtics. Així és un ou, no un de gallines criades dins una gàbia. Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes benestar animal, demanes productes de primera qualitat. Cofinançat per la Unió Europea.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Fem un Tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tèntol.
Tèntol. Amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que ve dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio.
Olicari.
Hola a tothom.
Molt bon dia, Isla Tentos.
Bon dia, Coret.
I la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal com avui, així Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic així com endimoniat.
Tentol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Xiu, xiu.
Continuem a Xiu-Xiu i ja sabeu que a mi m'agrada molt fer preguntes en aquest estudi i la pregunta que vos faré ara és si qualque vegada heu duit o heu anat a cercar algun objecte o objectes perduts.
Sí.
Digues.
Una cartera.
A on?
Per Palma. Vaig telefonar a la policia local, objectes trobats, que no perduts, i van dir que sí que la tenien i va ser una alegria. En tot. Doncs bé, no en duia, però d'objectes sí.
Jo no, en el meu cas no, però he de dir que les escoles... És una passada la quantitat de xiquetes i coses que segueixen els atlots.
Home.
Fliparíeu amb la quantitat de coses que hi ha. I després ho duen tot Càritas i adeu.
Exacte. I ara en parlarem d'això molt ben filat, Jordi. Però abans, Xavi Pou, bon vespre.
Bon vespre. Jo no he duit res mai objectes trobats. No som aquest tipus de persona que diu no, és que mai trobat una cartera amb 50.000 euros i vaig ser tan bona persona. Com a mínim, no me l'he trobat. La resta mereix per mi.
Ara heu encetat un debat paral·lel de si és objectes trobats o objectes perduts.
Això m'agrada el màrqueting d'objectes trobats.
Sí?
Crec que no en queda un poc millor, però bueno.
Però la pregunta és, on deuen anar a parar tots aquells objectes perduts que mai se reclamen a uns objectes perduts d'objectes perduts.
Podria ser. Però en qualsevol cas, siguin trobats o perduts, de ben segur que se'ls pot donar sortida. Ha passat a Eivissa. La policia local i l'Ajuntament han decidit donar a Càritas aquells objectes que es van trobar fa 2 anys i que encara no s'han reclamat.
I per això parlam amb Joan Torres, director de Càritas a Eivissa. Benvingut a Xiu Xiu, Joan. Bon vespre, Joan, com estàs?
Per comptar amb nosaltres. Molt bé, molt bé.
Tenc apuntat aquí més de 500 articles que heu rebut. És així?
Sí, sí. No, sí. Són petites coses, carteres, bolsos, alguna motxilla, un carrito de nens, maletes amb algunes amb jugarolls. Bé, tots aquests... No tots, però sí part d'aquests objectes que es perden i que la policia els troba. I al final se'ls dona aquesta sortida i per nosaltres fantàstic, perquè nosaltres ho aprofitem tot.
I entre aquestes maletes, claus, heu trobat qualque cosa que vos hagi sorprès, que sigui un poc fora de lloc?
No, tingues en compte que tot això... No, tot, jo que sé, totes aquestes no mos arriben.
Joan, és que te sentim una mica malament. Digues, què és el que vos ha sorprès, si vos ha sorprès qualque cosa?
Tots aquests... No. Quan mos ho donen a nosaltres, està... no em sentiu?
Te sentim una mica malament, Joan. Ara intentarem reparar-ho. Mentrestant, li demanaré a en Xavi Pou a veure què li agradaria trobar qualque cosa. Sí, mai. És a dir, tu t'agradaria fer aquest acte de salvació que és he trobat una cartera amb 3.000 euros en efectiu i faré aquest acte heroic.
A mi m'agradaria ser aquest tipus de persona.
Sí,
hauria de dir
que
sí.
És que en tens cara d'aquest tipus de
persona. Però hi ha una part de mi, en el fons del cervell, que diu m'encantaria trobar un 10 de loteria premiat.
Uf, però que dolent.
Perquè aquí no me'n podia fiar de ningú.
Clar, si no han apuntat el nom darrere, clar, no sap de qui és.
Exacte, això mateix. Clar, aquí no me'n fiaria de ningú. I dic, ja m'ha quedat per mi. Però bueno, jo, és una cosa, és una experiència que m'agradaria tenir. S'ha de trobar algun objecte personal que sigui localitzable la persona que ho ha duit i poder dur-ho objectes trobats i dir, he trobat això. Feien un bon ús, per favor, que acabin la persona en que s'estimava aquest objecte.
És que t'ha de sentir molt bé com a persona.
Sí, sí.
No, Jordi?
A mi ja he de dir que m'ha passat una cosa en trobar objectes. I és que vaig anar per la mà i jo veia molt de vídeos d'aquests de gent que va per l'aigua amb una càmera i troba coses per riu, troba carteres, mòbils... I jo tenia una GoPro, una càmera, me la vaig posar i vaig anar a cercar i vaig trobar una GoPro allà tirada.
Hola.
I la vaig recuir i de cop vaig tocar i resulta que era la meva, que se m'havia quitat abans. I bé, vaig...
I vas abandonar 2 vegades objectes trobats, no? Una per deixar i l'altra per recuperar-la.
Sí, sí, va ser... M'ha sentit ridícul, la veritat.
Per sort no vas haver de fer funció d'objectes trobats o perduts, però ara sí, Joan Torres, parlàvem de que Càritas a Eivissa heu rebut una gran quantitat, fins a 500 objectes donats per la policia local d'Eivissa i l'Ajuntament, cotxets, motxilles, etcètera, etcètera. Hi ha qualque cosa que vos hagi sorprès especialment entre aquests objectes?
Bé, jo no... es va fer recepció de tot això i una furgoneta nostra se'l va endur cap a Càritas i no ha estat present en la tria dels objectes. Però, vaja, pel que vaig firmar, eren la majoria del que has dit ara, carteres, bolsos... I, a més, antes de donar-nos-ho, fan una tria, la policia, no? Documents, totes aquestes coses les lleven de mig. O sigui que tampoc podia arribar-nos res de l'altre món.
A qui ajuden aquests objectes? Què feis amb aquests objectes exactament?
Bé, nosaltres, aquests objectes, si hi ha algun usuari nostre que li fa falta un pols o una cartella, li donem. Si no, tenim una botiga allí les nostres instal·lacions on ho posava a la venda i podem treure alguns sous per ajudar els nostres usuaris.
Mm-hmm, clar. I de, allò que hem de fer, bàsicament, sempre que trobem qualque cosa, és dur-la a policia, ajuntament, mm-hmm. Oficina d'objectes trobats, perquè, vulguis o no, tindrà una segona vida.
Mai I si perdem qualque cosa, escolta, i no ho reclamar, tal vegada li pot donar un bonus.
Haguessis anat viu, també. Joan Torres, director de Càritas a Eivissa, moltes gràcies per connectar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per comptar amb nosaltres. Vinga.
Adéu. Bona nit. Jo vos explicaré una cosa ara, i és que fa poc vaig anar de viatge amb ma mare i a ma mare li va caure sa cartera dins l'avió. I no se'n va assabentar fins que vàrem a sa destinació. Uh-huh. I vaig descobrir que si perds qualque cosa dins l'avió, sa companyia aèria té l'obligació de dur-ho a l'oficina d'objectes trobats de l'aeroport de partida.
Ah!
Exacte. Per tant, la cartera de ma mare, efectivament, era a l'aeroport de Palma.
Idò, més a prop que nostra.
Tanta sort. Però sí. Què passa? Que dins la cartera du el DNI. Ah, per tant, com torna cap a casa nostra? Idò, també vaig descobrir, segons varen explicar des de la companyia aèria, que mai, mai, mai te poden negar el retorn a ca nostra.
Ah, increïble.
Que romàntic que sona
increïble.
Això.
Increïble. Gràcies, Inés Mateu.
Tot el que ens hem deixat. He estat aquí aquesta nit intentant explicar-te el que jo sento i tu no ho vols sentir. I tu no ho vols. I jo estaré pels carrers on vàrem ser només dos estanys perduts. Que estàvem tot el temps a la ciutat, tot el que ens hem oblidat. Tot el que ens hem deixat, tot el temps a la ciutat, tot el que ens hem oblidat. I jo estaré pels carrers on vàrem ser només dos estranys perduts, que estàvem perduts. I jo estaré pels carrers on vàrem ser només dos estranys perduts, que estàvem perduts. Tot el temps a la ciutat, tot el que ens hem oblidat, tot el que t'espera.
IB3 Ràdio és informació.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolà i Ben Serra, que és així com t'agradaria que te digués. No?
Però és que em t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Són les 21:38 del vespre i aquí, a Xiu Xiu, les 21, no, les 20...
No te volia corregir, però...
No, corregeix-me.
Les 20.
Gràcies, Xavier. És hora d'anar a classe, Ida. en aquesta hora.
Pot tard, no?
Sí, amb el nostre professor random, l'únic que cada setmana compra un rotllo de gomets verds i un contenidor industrial de vermells, Xavi Pou.
Hola a tothom, com esteu?
I bé.
De nou. Beníssim.
Hola, no, ara és que ja han perdut i recuperat tot el que necessitàvem.
Exacte.
Me'l vam veure divendres, me'l veiem avui.
Me'l veiem avui.
Som una gran família.
És que sí, la classe arriba quan menys te l'esperes. No és que tingui un horari planificant ni res. El coneixement ve quan tu estàs més distret, sobretot. I per això vos vull demanar jo el lot i lota. O ho aprendràs avui?
Sí, Jordi, comença tu.
Jo he de dir que primers dies de Xiu-Xiu aprenc moltes coses cada dia.
Per exemple, avui què has après, Jordi?
Avui he après amb en Xavi a telefonar i gravar les telefonades.
Molt bé.
Que apareix més senzill del que després és.
O sigui, és fàcil.
No, o sigui, és més difícil del que apareix.
Ah,
és més difícil. No. Ah, perquè t'has de ficar a la cabina, has de fer la gravació...
És que tenim una feina en altres, sí. Que és tota una infraestructura.
Jo he après que si pes una cosa o un avió... aquesta cosa acabarà parant a l'aeroport de sortida i no sé què és altra cosa que ha afegida.
Vale. És igual.
Que no te poden negar la tornada.
Ah, exactament.
Exacte.
Molt bé.
Jo he après
cosa.
Que en els pastors se'ls pot dir cowboys.
Jo he après... Està molt bé, és una manera molt guapa de dir-ho. Tot jo, perquè serien vaquers. Vaquers en català no acaba de ser el mateix.
Vaquers, tots sants, pastors, tot és el mateix. Estic on fire.
Jo avui he tornat a prendre la paraula transhumància, que és una paraula que prenc cada tant en quant, perquè hi ha una cosa que me passa que me substitueix el significat i cada vegada cada cert mesos acabo pensant que transhumància significa coses de gent amb membres de metall, cíborgs i coses d'aquestes, val? Bé, he de dir, està tot ple de males notícies de lots darrerament, han tornat a la normalitat, han tornat en el dia a dia, ja m'ho havien fet, i jo crec que això mos torna a ser tristesa, mos torna una certa depressió de tornar amb els peus en terra.
Jo estic ben tranquil·la.
Tu estàs ben tranquil·la. Ai, sí. ja està, no fa incepció i cap problema. I no, si tu estàs tranquil·la, jo vinc aquí sense cap problema. Bé, com es pot tornar l'esperança? En esquí no estic tan tranquils com tu, Inés, Mateu. El somriure unint està bé, però dura massa poc. Per tant, jo crec que necessitem distracció, necessitem aventura i necessitem diversió. Cita sobre la diversió, atenció. Ortega y Gasset, filòsof, que va dir: digue'm com te diverteixes i te diré qui ets. I jo estic segur que Ortega y Gasset tendria molt a dir del fet que ahir passés sora baixa jugant uns escacs a viatges en els temps.
Val? Tu jugues en això?
Sí, tenc un joc de taula comprat per un conegut portal de venda de segona mà. Que consisteix en baixar, val?
Que friqui.
Que friqui.
Escacs amb viatges en
viatges
estens.
En
estic intentant imaginar com deu ser aquest joc. M'està costant molt.
Sí?
Sí.
Bé,
ja mos el duràs, un dia.
Quan vos queda el programa? Una hora i 20 minuts? No sí. Mos dona temps. Una frase de David Trueba, director de cine, que va dir: la diversió deixa de ser diversió quan se torna obligatòria.
Per tant, aquella frase que l'altre dia ja vàrem comentar, sí? De fes feina d'allò que t'agrada i mai hauràs de fer feina, és...
Mentida.
Excepte si fas feina... Xiu-xiu!
Hem de dir que això no estava preparat, ha sortit relativament bé.
No. Però aquí hi ha una sincronia. En aquestes hores se mos sincronitzant tots.
Vull dir, el cervellet se mos connecta.
Jo, de fet, anava a dir que deixa de ser diversió quan se torna obligatòria, però torna a ser-ho si ve acompanyada d'una nòmina. També aquí podem triar. Harold Kushner, un David conferenciant, que va dir: la diversió pot ser les postres de les nostres vides, però mai el plat principal.
Ai, que calla el rotllo, exacte, que depriment.
Que tètric, no?
La diversió pot ser les postres de les nostres vides, però mai el plat principal.
Principal.
Perquè a qui no li agraden unes postres? He de dir, jo no veig millor que el plat principal de la meva vida sigui haver de dedicar 8 hores al dia a fer feina. I aquí he dit jo: dilo, tete, dilo. I m'ho he dit jo, m'ho he escrit jo per si qualcú no m'ho feia a casa aquí.
Molt bé, Xavi.
Si algú se llançava.
Tanta sort que t'ho has dit tu, perquè jo no t'ho anava a dir.
Bé, avui per divertir-nos vos duc a llocs amb més diversió de la Terra, parcs temàtics. Los chicos.
Yeah.
Jocs temàtics, entenc que no normatius.
No normatius,
com tot el que du en Xavi Pou.
Divertido vergents, diria jo. Perquè, clar, aquí ja hem vist que hi ha de tot a tot el món. Vos he dit alguna selecció d'esports temàtics més estranys. Si al món existeix un joc d'escacs amb viatges en els temps, atenció a lo que pot venir amb esports temàtics, que de primera ja t'han de cridar l'atenció. Mm-hmm. Per exemple, el primer Diggerland, el parc temàtic d'excavadores. O sigui, per qui vulgui complicar el somni de dit de 7 anys, té l'oportunitat a Kent, a Devon, a Durham i a Yorkshire, a 4 llocs del Regne Unit. O sigui, jo crec que el que vàrem fer és que vàrem pensar, escolta, si això del Brexit no funciona, formam aquí una sèrie de gent que mos faci una muntanya de terra entre el Regne Unit i Europa i ja mos separam, si no d'una manera o de l'altra. Uh-huh. Cosa bastant inútil, perquè el Regne Unit està separat per aigua, que crec que és bastant més útil que no poner una muntanya de terra amb excavadores. Allà, la clàssica atracció de la granota que te fa voltes, que se troba moltes fires, o soia loca, és una excavadora que tu te puges a la pala gegant amb 20 persones i te comença a fer voltes sense aturar.
Puc dir que m'assembla molt divertit.
Te sembla molt divertit,
que jo hi aniria.
Jo no hi aniria.
Ai, tots els nins i nines d'on estan tan monos.
Ai, ah, yes. Les excavadores.
Mirant excavadores.
Mirant excavadores. La granota aquella del ram.
Jo m'estim més un tractor que una granota.
Jo m'anament, fa més gràcies a granota. Ja deia, no un tractor, és una excavadora.
Bé, és igual, no també n'hi deu haver de tractors.
No entenc que és fil conductor d'aquest parc temàtic. És a dir, no entenc que...
Els fil temàtic són les excavadores.
No, sí, ho entes, però no entenc que...
Però excavadores, tractors, dumpers... Bé, tot això.
De tot tipus, clar.
Xavi, mos dues coses que em fa repensar que són com a societat.
Que són com a societat.
Però bé, va bé, no? Continua.
Bé, a mem, jo crec que una excavadora és igual de vàlid que una granota per fer voltes, eh?
A mi també,
no,
pare.
Les granotes no són...
Mirat així també tens raó.
Animals sí. Que se'n coneguin per les seves voltes. Bé, hi ha altres atraccions com, per exemple, Stag Attack, que és una atracció en què la gent fa competicions per fer muntanyes de pneumàtics i competir amb altra gent. És a dir, cada un d'una excavadora agafa el seu pneumàtic... I l'aixeca com si fos un reposador d'un supermercat. I les va fent... A veure qui fa la torta més alta.
Aquí me dóna la sensació de que en Miquel Montoro seria boníssim. Sí.
No sé. Totalment.
Ella és el jefe final d'aquest joc.
Veus? És que en Miquel i jo mos ho posaríem molt bé en aquest parc.
A més, tindríeu tota una col·lecció d'excavadores per manejar. Són normals, gegants, per dur fang i fins i tot que hi ha una cerca d'estresor amb l'excavadora.
A més, m'està començant a seduir aquest parc temàtic.
És que hi ha un fenomen que és quan més te xerren d'una cosa, ja més em baix la teva atenció, amb més ganes tens.
L'altre dia xerraves d'un restaurant que tenia que tenia, un hotel que està fet d'un ca, que ho he vist en pa, mare,
un hotel en forma de ca.
Sí.
Bueno, tu, espera que duguen 5 seccions, te faig 5 seccions sobre aquell hotel i ja veuràs quina ganes t'han d'anar al final.
No, dic que és vera que està bé perquè té varietat, perquè jo, per exemple, que sóc una persona que se mareja molt, a les atraccions,
no,
a la majoria de parts no hi fa res, jo vaig a Port Aventura i he gastat tot més. Mm. Però aquí, mira, tens opcions, no?
Sí. Exacte, tens.
I deia, pots anar al Regne Unit, però sembla que també n'hi ha un en els Estats Units.
En els Estats Units, que de fet, en aquella allà, li han posat davant a l'entrada un parc aquàtic, perquè crec que el tema de grues grosses allà els hi sembla massa poc, ja estan més acostumats, val? Atenció, una cosa que m'ha fet molta gràcia que és que una coneguda web de viatge he trobat la descripció que feia del parc que deia un parque acuático y de atracciones con temática de construcción donde las familias conducen, montan, se sumergen y se tobogan en un entorno seguro. Que de dir, se tobogan es meu verb preferit del 2026. TripAdvisor es nou Antonio Font. Se tobogan mos gastronomia.
He pensat el mateix, sí.
Un, dos, tracatrón, 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 tracatrón. Tracatrón, 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 tracatrón.
Quin tamacle, per favor.
Quin tamarral de paret. Bé, un altre parc una miqueta especialat. La Villa Espanyola de Shima, perquè al Japó, només a 2 hores i mitja en cotxe de Kyoto, hi trobem tot un parc temàtic dedicat a... Espanyita. O sigui, és el somni per qualsevol espanyol que ha d'anar al Japó, però no li agrada viatjar. Tu vas allà i te sents com a casa. Bé, te sents com a casa, no del tot, perquè és Espanya, segons el punt de vista dels japonesos.
Clar, de tòpics.
Sí. Vull dir, voltes sou com és el futbol.
Això és real? Existeix un parc temàtic dedicat a Espanya, al Japó?
Existeix, a més, de fa anys. Vull dir, el Japó flipa molt amb Espanya, molt. Allà agrada molt el flamenco, de fet, un dels grans ambaixadors que han tingut en el Japó, és Chiquito de la Calzada, que va estar anys tocant flamenco en el Japó. Atenció, se va guanyar sa vida allà. I doncs, des de 1994 ofereixen als turistes sa genuïna experiència de viure a Espanya, però tant com se l'imaginen ells, o sigui, un 15% d'Espanya, més o manco. Un parell d'atencions que hi ha, jo vos les vaig dient, també si vols, vos són Espanya o no. Montaña rusa retrofuturista Toro de Hierro. Vull dir, això és una muntanya rusa, una miqueta steampunk victoriana.
Havien de posar el bou per qualque banda i l'han posat aquí.
I l'han posat allà, amb una miqueta de vapor, una miqueta de tot. Alicia en el País de las Maravillas. Que vull dir, algú no se n'ha adonat que Alicia en el País de las Maravillas és un llibre anglès i l'han posat allà. Tiro a l'edifici en llama, que jo no sé quina idea tenen d'Espanya per fer llençar aigua a un edifici cremant-se. Per favor, a més, està una zona que se diu el Circ Pierrot. O sigui, és que aquest parc és com quan veus algun informatiu nacional que ha passat una cosa grossa a Tailàndia i en el programa diu, bueno, i d'ahir anem a connectar amb el nostre corresponsal a la Xina, a milers de quilòmetres de distància. Una altra secció, el Castillo de Xavier, dedicat a Francisco Javier, primer missioner cristià que va viatjar al Japó. Jo no en tenia constància, però la web oficial mos diu això. Crucero Feliz, que aquest deu ser la quota que toca Balears. Viatge aventurer de Don Quixot, que és, atenció, vas amb un vaixell volador, que diu Don Quixot, això no ho acabo d'entendre, però bé.
Estrany.
Una muntanya russa invertida, los Pirineos, la Tomatina, que són les clàssiques tasses loques que fan voltes, però de dins d'una tomàtica, i un barc viking que se diu Santa Maria Oscilante.
Hem de dir que són molt enginyosos amb els noms,
Sí, són currats.
A mi m'apareix un... És que estàs descrivint un malson.
Un malson. A mi és que m'assembla tan horrorós, però tan horrorós que hi vull anar. Sí. I, atenció, diverses muntanyes russes que s'anomen Montserrat. Hi ha Montserrat això, Montserrat allò, n'hi ha diverses per tot el gust. Què passa? Que al Japó els encanta una cosa que són ses mascotes. Allà tot té una mascota. És una cosa flipant. I aquest parc no podria ser menys. Ses mascotes d'allà són Don Quixot i Sancho Panza, que són cans. Són canets, vestits de Don Quixot, i un toro vestit d'època, i a més allà mateix hi tenen una reproducció de La Puerta del Sol i de Cibeles. Estaré listo para la acción. Si quieres jugar duro conmigo es mi momento. All right. Estoy empezando a despegar, nada me puede parar. Soy un perro fiel, tu perro. Mare meva, no sé si estic preparada per sentir el pròxim parc temàtic. Següent dedicat a l'acció, és a dir, Action Park, un parc situat a Vermont, a Nova Jersey, que va obrir l'any 1978. Atenció, perquè aquest té història, val? Xerrant d'un parc que va ser una llegenda, va ser pioner com a parc aquàtic i d'aventura, i també pioner amb una altra cosa, que és pioner amb accidents en parcs aquàtics i d'aventura, val?
Ui.
Tenia unes 75 atraccions, 40 d'elles eren aquàtiques, i la promesa de que tu eres el centre de l'acció. Val? Per això se deia Action Park. Val? Estava fet a la visió del seu creador, que era un home anomenat Gene Mulhibill, un lloc que prometia no posar-te límits. I és una cosa que sona molt bé, que no te posin límits, fins que te n'adones que sí que hi ha uns límits, que són els de la física i del teu cos.
És que hi hagi un parc d'atraccions a Vermont, Estats Units, Nova Jersey, que sigui... pioner amb aventura i accidents. I no sé, no me sona bé.
Clar, l'aventura ho varen intentar... Era pretès. Els accidents, aventura no. La cosa és que hi havia atencions de risc, d'alt risc. Hi havia, per exemple, ràpids on les balses s'acumulaven una darrere l'altra i feien un... se pilotonaven la sortida. Rius que anaven tan ràpid que les balses gairebé se sortien des de corregut per de fora. Pistes de ciment que anaven muntanya avall, que si baixaven amb uns cars que tenien una palanca per accelerar i frenar, i que de tant en quant hi deies freno, estava d'on put.
A això, no, més d'Action Park hauria de ser Death Park, és a dir, el parc d'atraccions de la mort. Si volen anar allà, qui volia pujar en aquí?
Lo curiós és que hi ha gent que hi segueix anant. O sigui,
encara està obert, això?
No, fem espòiler.
Si hi ha hagut diversos accidents, supos que en el primer ja deixes, no?
En el primer ja deixes d'anar-hi. I et diria una cosa, que d'accident hi va desenes a la setmana... I fins i tot 6 morts.
Morts?
Sí. Mare meva.
És a dir...
Que no són bromes, eh?
No són bromes. A més, s'hi posaven carreres de karts just en el costat d'una gran cerveseria tipus alemany. Que Tot bones idees, com podeu veure. Sí. Jo he estat investigant. Hi ha documents que diuen que la torre de caiguda lliure era la atracció més segura de totes. O sigui, que imagineu-vos com devia ser el tema. Una de les atraccions més destacades era el Cannonball Loop, que era un tobogan que baixava gairebé en picat. Bé, gairebé en picat vol dir uns 30 graus pentura. I una vegada que arribava baix, esteu recorregut amb el teu cos en tobogan, feia un loop de 360 graus cap en el cel i tornava a baixar. És a dir, tu anaves afardat d'estobogant per la part de fora i si no anaves la suficientment ràpid, i mira, t'espinyaves una miqueta contra la part d'enmig. Ho van provar amb maniquís i sortien, però sortien els que els hi pareixien sense parts, perquè n'hi havia que no sortien. El fill de l'amo, any després, ha dit tanta vista que hi va ser una prova humana just després que un maniquí aparegués decapitat.
Això de veres,
he trobat l'entrevista que ho deia. He de dir, se va tirar amb equipament de protecció de hockey i ho ha explicat en una entrevista, la qual a ell li va anar bé. Resultats. Els socorristes de la piscina d'onades, per exemple, havien de salvar unes 20 persones al dia, no donaven abasto, i s'ha de dir que se va guanyar una certa fama per aquests accidents i que ses ferides, fins i tot, eren el reclam. O sigui, hi ha testimonis a diaris que deien que el camí cap allà era una broma constant de mem ara qui acabarà sense dents.
Però això no han arribat ferit a tancar, perquè és un reclam. Però això ha de tenir normes de seguretat.
Hauria de tenir normes de seguretat, però no sé com va anar la cosa. Si voleu, jo ara faig un moment d'aquests, com les pel·lícules en el final, quan t'expliquen on ha acabat cada un, i vos explico com ha acabat la cosa, venga, val? Jo demanaré una música aposta per això, per favor.
Ja hi està, sembla que això ja està. Quina il·lusió, quina alegria. S'ha acabat, mira, enrere.
Música de final de pel·lícula, música, perquè els protagonistes varen acabar.
Es va acabar. Finalment, Action Park va tancar. Per què va tancar? Perquè va entrar en bancarrota. I l'amo va anar a judici per una cosa totalment diferent, que eren fraus relacionats amb assegurances, val? Ja han dit que va obrir...
Res a veure'ns a seguretat.
Ja han dit, va obrir l'any 1978 i quan va tancar? L'any 1996. És a dir, quasi... No, 20 anys després. Fet es calcular. Molt va aguantar, tret jo. A més, crec que més de no haver-hi devolucions per les atraccions, tampoc n'hi havia per amagar els cadàvers i així van anar fent. L'any 1998, quan tot eren bones idees, aquí va reobrir. Va reobrir com un altre nom. Mountain Creek Water Park, val? I va tancar l'any 2013, que això sí que ho he calculat a casa, que va aguantar menys que el parc original, amb tant d'accidents i tot. Com si idea de bombero només du a si idea de bombero, varen decidir obrir-lo una tercera vegada i tornar-li a posar el nom de Action Park, que era el que havia tingut tant d'accidents i 6 morts. Se varen prendre això de que xerdin de tu, encara que sigui malament, jo crec massa en els peus de la lletra. O sigui, aquesta va durar de 2014 al 2016. Només 2 anys. Com a mínim jo me quedo una miqueta més tranquil. I com a tota història necessita un bon epíleg, el parc que ja havia obert i tancat 3 vegades va reobrir l'any 2016 una altra vegada com a Mountain Creek Water Park, el segon nom que li havien posat. Per sort, ja no té notícies sobre tant d'accidents. La meva pregunta és, algú d'aquesta història ha perdut?
No. La resposta, no.
Cap tipus de dubte. No, només sé que fa poc li han fet un documental que se pot veure per plataformes de streaming, per si algú vol aprofundir en aquesta història. I jo dic... God bless Amèrica, God bless ser regulacions de llocs potencialment perillosos, perquè no volem que ser de pateixi.
En Xavi Pou té un altre parc temàtic de la mort, a veure en quin mos duro ara.
Aquest de la...
A veure, Xavi, quin altre darrer parc temàtic mos durs perquè no hi anem?
Coneixeu qui són, això? Això és una Dolly Parton, estrella del country d'Estats Units, que té el seu propi parc, és a dir, un parc sense dedicat a una cantant. A mi m'agrada pensar que aquí a Mallorca podem agafar Maryland i el canviem i li posam Maria Alma Bonatlàndia, per exemple.
No crec que a Maria Alma Bona li agradi si de, però bé, però, la proposta se pot fer.
Però també estic segur que ningú li ha demanat, o sigui que no sabem exactament aquesta resposta. És a dir, vos demanareu per què hi ha un parc dedicat a Dolly Parton, cantant de country, i deies cosa precisament de Dolly Parton, que volia fer un parc d'atraccions i partia el tema, va dir que tenga mà.
Ah, se'l va fer ella mateixa?
Se'l va fer ella mateixa.
Ah.
Que tenga mà jo mateixa, perquè us fos una idea, hi ha muntanyes russes, hi ha trens, i serveixen pastissos de més de 10 quilos, que jo ho he vist i és una brutalitat.
Són tot això que dius, són americanades sí. Grosses.
Sempre
són americanades. Sí.
Americanades tope, és més country que un ball de festa de la tercera edat, això. Sí. Vull dir, te pots imaginar tothom ballant en línia. També t'hi pots fer una rèplica de la teva mà, per algun motiu, no cap d'entendre perquè i, segons les dades, el visiten milions de turistes a l'any, que segons la Wikipedia són 3.
No descarto anar-hi per si vols saber sí, i no sé, fa bona pinta
i si, però si t'agrada a Dolly Parton tens afegit que hi ha un museu dedicat a Dolly Parton a dins, i a dins hi ha un contador de llibres que ha regalat a un programa de junta d'infants Dolly Parton, és a dir, jo crec que regalar llibres d'infants bé, fer-te un museu amb un contador i la teva cara ben gran perquè se sàpiga regular.
Jo si ja ball en línia hi vaig.
Jo si te va fer una còpia de la teva mà, també.
Sí. Ja Jordi, vens.
Sí, amb pastissos no menjaré, que els atrec després.
Home, si te mereixes.
I ja sabeu.
Gràcies, Xavi.
A Tennessee heu d'anar.
Tot d'una tornam.